Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Feliç migdia, és divendres. I ja estem per aquí amb les Converses Veterinàries. Ja saben, aquest programa, aquest espai que fa possible el Col·legi Veterinaris de Girona i també els amics del Centre Verd. Sempre parlem d'animals. Sempre amb el suport dels bons amics. Dels animals. I sempre a les portes del cap de setmana, que falta molt poquet. Doncs res, anem a començar. I sense més preàmbuls, anem a saludar el nostre convidat del dia d'avui. Avui ens anem fins a Mont-ras per saludar l'Àngel Viladegut. Àngel, com estàs? Feliç migdia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Gràcies. Sí, també ho estem. Gràcies a Déu. Gràcies per atendre'ns. Estem encantats de saludar-te. Fa molt, molt, molt que no parlem. Fa una pandèmia que no parlem, Àngel.
Sí, una pandèmia, sí.
Bé, com heu viscut? Bé, anem a situar-te. L'Àngel Viladegut ens saluda des de l'associació Rodamont de Mont-ras. És així, veritat, Àngel?
Sí, senyor.
Com heu viscut aquesta, el que portem de pandèmia, Àngel, des de Rodamont? Com ho porteu?
Sí, una mica com tots. S'ha reduït una mica, doncs, les visites, que una mica ens interessa molt, doncs, que vingui gent, no?, per fer les adopcions, també en l'aspecte dels voluntaris, que també tenen reduït la seva llibertat de mobilitat i, per tant, no ens arriben tants.
Molt bé, per la gent que ens escolta ara mateix, bé, per molta gent sou molt coneguts, evidentment sou una associació molt important, però per si ens escolta algú des d'algun punt de casa nostra que no us tingui ubicats o que no us conegui, ens pots explicar, Àngel, què és el que feu la vostra associació, l'associació Rodamont?
Doncs la nostra associació, doncs, la que jo pertany fa uns quants anys, doncs des del 1978 que es dedica, doncs, a rescatar animals domèstics i donar-los una segona oportunitat, buscar-los una família. Hem fet una xarxa de voluntariat també, doncs, que ens ajuda molt a socialitzar els animals que ens entren en problemes de conducta. I una mica aquesta és la tasca que fem, i després denunciar, doncs, a l'abandonament, participar, doncs, en propostes de llei a la Generalitat de Catalunya per diferents lleis, com la que m'agradaria parlar-vos avui, que és de la llei de protecció d'animal, dels gossos perillosos, els que es consideren PPP.
Sí, anem a parlar-ho perquè s'han produït o s'estan produint canvis en l'àmbit legal amb el que regula justament aquests gossos de races potencialment perillosos.
Sí.
Què ens en pots explicar de la situació? En quin punt estem?
Bueno, estem en un punt que fa molt temps que nosaltres ho denunciem, no? Que hi ha certs raons perquè la llei de gossos PPP és absurda. Totalment absurda, no?
I per què?
La llei de gossos potencials perillosos ha estat molt criticada per tots els sectors en el món del gos, organitzant manifestacions, etcètera, etcètera. I tot això, inclús han fet recollides de signatures, etcètera, etcètera. Però la primera i la principal raó és que cada gos és un individu amb la seva personalitat. No es pot generalitzar ni satanitzar una raça d'aquesta manera. És que un gos d'aquest tipus, abans de néixer ja està declarat potencialment perillós, quan cada gos és diferent en el seu caràcter. De fet, sí que hi ha gossos que són pitbull, que pot ser agressiu. I el que un pitbull sigui agressiu, doncs les conseqüències són bastant més greus que si és un yorkshire.
Evidentment, sí.
Però no es pot satanitzar això. Per això no és tot la incongruència d'aquesta llei. Sí. El surt de la mateixa és arribar a uns altres dels seus punts clau, on s'especifica que aquells gossos les seves característiques corresponguin en totes o la majoria de les que figuren a l'annex 2. Poden ser concedides potencialment perilloses a continuació les característiques que es detalla la llei. Quines característiques poden convertir un gos potencialment perillós segons la llei? Gossos amb forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. Marcat caràcter i valor. Marcat caràcter i valor, pèl curt, perímetre toràcic complès entre 60 i 80 centímetres, altura de la creu de 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 quilos. Aquí t'entrarien Aston Bulldog francès.
Clar, aquí entra pràcticament tot, no? Entra molt.
Clar, és que no...
Menys els minis, entren pràcticament tots, no?
Sí, podria entrar qualsevol gos. No té cap sentit aquesta llei.
Clar.
No té aquest sentit. I el que sí que s'ha de fer és valorar cada individu.
Clar.
I si un gos... El pastor alemany és un gos que ha donat molts problemes de conducta.
Sí.
Però no s'ha satanitzat.
Clar.
Perquè tampoc és que ho siguin tots. Hi ha algun, però clar, són gossos que són molt poderosos i alhora que és un gos d'aquests és agressiu, doncs és perillós. És perillós. Però no vol dir que tots ho siguin. Nosaltres tenim aquí de raça perillosa molts que són totalment submisos i boníssims.
El que ens estàs dient, imagino, Àngel, en definitiva, és que podem tenir un pitbull que efectivament pugui tenir una potencialitat perillosa donada el seu caràcter i que evidentment pot ser-ho molt perquè l'ergonomia de la raça, no, la seva boca, etc., doncs pot ser molt perillosa, però això no vol dir que hi hagi un altre pitbull que sigui un encantador, tranquil.
No, és que dic que el 98% d'aquests gossos són bons.
Clar.
Com el 98% dels yorkshires.
Clar.
Com el 98, és que no és que sigui una raça que sí que nosaltres, malauradament, doncs aquest any hem hagut d'eutanasiar un gos, un American Stanford, perquè realment era molt perillós.
Clar.
Però no perquè fos un American Stanford, sinó perquè la seva conducta vam estar un any tractant-lo per veure si li podia modificar la conducta. No va haver manera, perquè aquest gos estava molt traumatitzat pel que havia viscut i pobre gos, doncs, si hagués anat a altres mans, segurament hagués sigut diferent. Doncs va tenir que ser així, però no és una cosa habitual.
O sigui que no hem de posar les etiquetes per la raça, sinó que hem de mirar els individus, no? Aquesta és la conclusió.
Clar, sí.
Bé, i això com es... Com...
Això ho podríem plasmar amb els humans.
Clar, evidentment.
No per la seva ètnia, tenim que... sí que n'hi ha casos, no?, que pots dir que depèn de quina ètnia, doncs tenen... Però no és així. O sigui, de catalans n'hi ha de bons i de dolents, i de valencians, i d'andalusos, i de... no tots són bons i tots són dolents. O sigui, i al final fem això, ho traslladem tot a unes races que no té cap sentit.
Bé, i aleshores, des del vostre punt de vista, com hauria de ser la llei que reguli aquesta circumstància? Com, perquè, clar, qui hauria de decidir-ho? Veterinaris? Educadors canins? Com...
No, educadors canins no. Això ha de ser gent llicenciada, que tingui una formació,
sí,
perquè d'ensinistradors canins n'hi ha de tots els colors.
Clar.
Ha de ser... N'hi ha ensinistradors canins molt ben formats i n'hi ha altres que no.
En tu cas, els veterinaris, en aquest cas, no?
Jo basaria amb un informe veterinari,
uh-huh,
i que en seguida es veu, i que no... En seguida es veu el comportament del gos i després que hi hagi un període de com a mínim de 3 a 6 mesos per avaluar aquest gos, no? Perquè les conductes es poden modificar.
Clar. I aleshores, en el cas de que sigui un gos que realment pugui ser potencialment perillós, quina és la circumstància? El propietari d'aquest gos assumeix una responsabilitat i també ha de prendre una sèrie de precaucions, imagino, no?
Esclar. Quan tu tens un animal que és potencialment perillós, ja no el tractaríem com si fos un animal domèstic, sinó el tractaríem com si fos un animal, com si tinguessis un lleó. Has de prendre les precaucions.
Clar.
Perquè aquest animal no pugui escapar-se, no pugui, o sigui, que tingui unes mesures de seguretat que no haurien de tenir si no entren dintre d'aquesta etiqueta de gos perillós.
Clar, això vol dir, per exemple, no, doncs, portar-lo amb una corretja curta, portar-lo amb morrió, no? Evitar, en definitiva, qualsevol circumstància...
I evitar espais,
clar,
on aquest gos, doncs, s'alteri i pugui crear, doncs...
Problemes.
Problemes amb altres animals o persones.
Molt bé.
Però, no, però jo crec que s'hauria de fer això, jo, i crec que anem per aquí.
Molt bé, doncs tot el que serveixi per treure estigmes i per poder normalitzar, doncs, i posar-ho fàcil i, per altra banda, també ser efectius per detectar aquells gossos, perquè, per altra part, amb aquesta nova visió, amb aquesta nova mirada, el que també podem fer és detectar gossos potencialment perillosos que puguin ser de races no considerades actualment, no?
Sí, 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 és que ja hi són.
Clar.
Això, no. Nosaltres hem tingut aquí gossos fa un any, un pastor alemany, que el van tindre durant 6 mesos, van aconseguir doncs modificar-li la conducta i que deixés de tindre en amistat amb tot el que es movia, i després va poder ser un gos dintre de la seva sensibilitat d'aquest gos, que després has de buscar la persona adequada per aquell gos, no pot tindre qualsevol, doncs era un gos que podia anar per tot arreu, que evitava els problemes, però en un principi era un gos potencialment perillós.
Àngel, ja que estàs posant aquest exemple, com es fa això de fer aquesta transformació, aquesta reeducació, per dir-ho d'una forma?
Amb moltes hores de feina, i molta disciplina cap al gos. Molta disciplina, són gossos... els gossos necessiten disciplina, això està claríssim, i el fet de que les persones els hagin humanitzat tant també fa que a vegades aquestes conductes dels gossos es tornin agressives. En alguns casos.
Clar.
En alguns casos, no en tots.
Dius que...
En alguns casos l'humà, doncs, no li agrada el gos, però no hi entén.
Dius que necessiten disciplina, però també crec que sobretot necessiten dedicació, no?
Sí, sí, està clar. Sí, la dedicació i unes pautes. O sigui, que el gos, quan és petit, doncs l'has d'anar disciplinant. Coses que de petit et fan gràcia, quan són grans ja no fan tanta gràcia.
Clar.
I aquestes coses s'han de disciplinar. No deixa de ser com una criatura, no? Que si li deixes dir paraulotes de petit i et fa molta gràcia, després de gran, doncs no li pots dir que allò no ho faci, no? Perquè ja l'has acostumat a aquest argot.
Bé, a l'hora d'una família, doncs, portar un gos a casa, doncs, hi ha diferents opcions. Em sembla meravellosa i fantàstica la de l'adopció, apropar-se a una entitat oficial i reconeguda que pugui, doncs, tramitar aquesta adopció. I llavors hi ha el tema dels criadors. Dintre dels criadors hi ha una circumstància a tenir molt en compte i que està proliferant, que és aquells criadors, diguem-ne, particulars, no, Àngel?
Sí, però això no està permès.
Clar.
Sí, no està permès. Està permès si demanes una autorització per tindre cries i que l'Ajuntament te la concedeixi, I, però el que està prohibit és la venda d'aquests animals.
Quins perills podem tenir si ens apropem a un d'aquests criadors particulars que fan aquesta activitat de forma il·legal?
Doncs que els perills és que no tens cap garantia de res.
Ni de que algú reuneixi les condicions, ni que estigui en un estat sanitari correcte, no?
Sí, no, i quan molta gent m'ha vingut a mi, és que vaig adoptar un labrador i quan se li ha fet gran és com un gos labrador salchitxa. Sí, que vull dir que les garanties són molt baixes. Per tant, el que la gent ha de fer és anar a criadors que tinguin la seva reputació impoluta, que n'hi ha, i si no busquen una raça en concret, doncs acostar-se a una entitat protectora, que en trobaran molts. Però el que sí que han de tindre ben clar la gent, que si nosaltres donem veu i li donem espai a la gent que fa les coses malament, el que fem és un maltracte animal.
Això és molt important, això que acabes de dir. És molt important perquè clar, no ajudem a que les coses es facin ben fetes, no?
Esclar, si nosaltres, si la gent que vol ajudar els animals i que els hi agraden i que tenen una sensibilitat cap a ell, que em consta que és molta gent, doncs el que no hem d'anar a buscar és a veure si en surt 50 euros més barat, sinó a veure si aquest gos està en les condicions que ha d'estar.
A més,
I hem de mirar això, hem de treballar perquè la gent faci les coses correctament, que tothom tingui accés a criadors amb garanties i no donem espai als que ho fan malament.
Clar.
Que al final som nosaltres els que fem que les coses es facin malament. Si aquesta gent no té demanda, no actuaran, no treballaran.
A més, els instal·larem molts de problemes, no? Perquè, clar, fer-se amb un gos amb tots aquests perills dels criadors particulars, doncs pot suposar una infinitat de problemes, perquè, bé, pot tenir, el que dèiem, des de problemes sanitaris, problemes de que no és allò que pensàvem, en fi, pot passar de tot, no?
Sí, clar, garanties en temps zero. Zero. Qualsevol transacció que es faci amb un animal on no consti un contracte, no tens res a reclamar.
Clar.
No tens res a reclamar. Per tant, i un agent, un particular, no farà cap contracte perquè sap que està fent una cosa il·legal. Per tant, no te'l farà.
Molt bé.
I després, quines garanties tens?
Clar, cap. Molt bé, Àngel, escolta, estem a la recta final, tornem a la vostra associació, tornem a l'associació Rodamont de Mont-ras. A la gent que ens escolta, quin servei li podeu oferir? Què feu per la gent que ens escolta?
Bueno, el servei que fem nosaltres és donar segones oportunitats als animals que ens entren al centre i que no són rescatats o recuperats pels seus propietaris. Fem la recollida de tots els animals abandonats de la comarca, animals i perduts, abandonats i perduts, i després fem un servei que és perquè hi ha gent que té ganes de tindre gos i no el pot tenir, que és que poden vindre aquí i gaudir tot el dia d'un gos, portar-se a passejar a la muntanya i gaudir aquell dia d'un gos sense tindre la obligació de tenir un gos a casa, perquè sabem que tindre un gos a casa doncs necessita dedicació, també té una despesa econòmica important, i tot això doncs amb nosaltres ho pot fer i no té l'obligació de tenir un gos a casa.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Àngel, estem a la recta final. Ens deixes un telèfon de contacte o una pàgina web on puguem saber més de vosaltres?
Sí, mira, www.aparrodamont.com.
Fantàstic. I un telèfon, potser?
972 30 14 86.
Àngel Viladegut, Associació Rodamón de Mont-ras. Gràcies per haver-nos atès. Has estat molt amable. Molta sort i enhorabona per la bona feina que feu des de la vostra Associació Rodamón de Mont-ras. Sort i fins aviat.
Moltes
salut.
Moltes gràcies.
Gràcies salut. A tu. Gràcies. Tornem nosaltres d'aquí 7 dies en aquestes converses veterinàries que fem amb el Col·legi de Veterinaris i els amics del Centre Verd. Adéu-siau.